Doncs vinga, aquesta hora que deixem aquest família aquí, posem punt i final, no sense abans rebre salutacions tots plegats de tot l'equip que fa possible aquest programa, en David García a la producció, en Jordi Carretero al control tècnic i de qui us ha parlat Joan Triasans, i tornem a retrobar d'aquí una setmana, el proper dimecres, a Ràdio Estel, a la mateixa hora, per fer més família. Avui volíem parlar de la tornada als museus i de quines mesures cal seguir per visitar-los. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Senyora Ibar, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Deixi'm preguntar-li primer de tot si a hores d'ara ja estan oberts tots els museus de Catalunya.
No, en aquests moments no estan tots oberts, ja en tenim un nombre important, i al llarg d'aquests primers 15 dies ja la majoria d'ells estaran en funcionament. Sí. Sí, que aquests primers 15 dies de juny a poc a poc es aniran obrint. Tenim en aquests moments, avui dia 4, dia 4 obrien els de Girona, els de Ciutat de Girona, tenim els primers que van obrir, el Museu Arqueològic de Tarragona, després Amposta, el de les Terres de l'Ebre, el de Tortosa també, o sigui, ara hi ha aquest cap de setmana passat al Museu Episcopal de Vic. O sigui, a poc es van reiniciant ja l'activitat presencial d'obertura pública, perquè la veritat és que no han deixat de ser-hi amb tot aquest confinament, però sí que l'obertura pública s'està efectuant ja des d'aquests últims 15 dies passats i paulatinament al llarg d'aquests, en funció de la desescalada a nivell sanitari, no?, de les regions, i també de, sobretot, el més important és estar preparats i tenir totes les mesures i garantir la seguretat i un espai segur i un espai saludable.
Tot i que fa pocs dies, i com em comentava, no és la gran majoria de museus, perquè aniran reincorporant-se a poc, com ha anat aquesta tornada dels visitants?
Home, la veritat és que està costant, perquè és lògic que la ciutadania, a part, hi ha una part de por, no?, d'anar en aquests espais. Nosaltres la veritat és que el que ens semblava i per on hem apostat és bàsicament amb l'oferiment d'aquests espais per a la ciutadania, i no tant la seva massificació, sinó per la possibilitat de que tots els ciutadans del nostre país puguin gaudir d'aquests espais, que molts cops segurament en altres situacions, com que tens altres ofertes, doncs no gaudeixes d'ells. I aquest era el nostre objectiu, o sigui, l'objectiu era bàsicament obrir-los i tenir la possibilitat, no el que hi hagués una massivitat, perquè a part hi ha unes mesures restrictives, les quals un terç dels aforaments, amb unes visites, aquesta primera fase, amb visites individualitzades o amb grup familiar, o sigui, sense que siguin de grups ni amb activitats. Per tant, és tot una desescalada, tot un confinament molt paulatí i molt segur i seguint la normativa.
El que sí que ha estat un èxit han estat les visites virtuals que s'han ofert des d'alguns museus, oi?
Totalment. La veritat és que aquest és un tema que ens feia patir molt des del primer moment. Vam confinar i va ser ràpid. Ens feia patir el fet que, lògicament, el més important era la salut. I, per tant, que d'alguna manera doncs desapareixessin durant aquest temps. I no ha estat així, perquè ha sigut la voluntat de tot. És un sistema molt trebat i molt potent. I des del primer dia hi hem estat tots, tot aquest sistema de museus de Catalunya, des del més gran fins al més petit, oferint tots els productes virtuals que tinguessin i treballant fins a l'últim moment per tal de fer més amable, fer més portable aquest confinament al ciutadà. I jo crec que amb això podem estar orgullosos de tot aquest sector museístic i, lògicament, de la nostra ciutadania, que ha disfrutat de tot aquests productes virtuals i digitals i que s'han anat posant en xarxes.
Entenc que, precisament perquè ha estat un èxit, no acabaran aquestes visites virtuals, eh?
Ah, exacte. Nosaltres apostem, i el nostre lema i el nostre objectiu és la presencialitat en aquests equipaments, i el que en traurem d'aquesta crisi i aquest avançament tan ràpid amb tots aquests temes tecnològics i digitals, i tenim molt clar, és que ens ha d'acompanyar sempre. O sigui, no ha de ser substitutiu en cap cas, sinó que el que ha de ser és algú que ens reforci l'oferta i cap al ciutadà i per tant que sigui un valor afegit, però no en cap cas substitutiu, això ho tenim molt clar.
Sí, com sigui, aquestes visites que s'han fet virtuals també oferien visites guiades. Això també es pot començar a fer presencialment o encara no?
Les visites guiades encara no. Això fins a la primera etapa, o sigui, a la primera fase, també en funció de les fases que vagi entrant cada territori. Cada territori que va avançant ja en fase 1 es preveia ja l'obertura restringida. En fase 2 ja pots començar a fer activitats grupals i guiades. En la primera no, la primera era visita, això que us comentava, més individual, entesa, com a no un a un, sinó que doncs, amb unitats familiars i sense activitats ni educatives, ni a la fase 2 ja, que ja entres en una segona etapa i que d'alguna manera ja es va destensionant, sempre amb totes les mesures. Això sí que és un tema que hem de tenir molt clar, que hem d'anar tornant a aquesta normalitat, però sense baixar ni un pèl les mesures de seguretat. I això nosaltres ho tenim molt clar i pensem que és algo que ho podem oferir i que per això tenim com a lema, no? Espais patrimonials, museus, espais segurs, espais saludables, espais de confort, espais, no?, que es prenen les mesures que calguen.
Ara que em feia esment d'aquestes mesures, a part d'aquesta mesura d'un terç dels visitants dins dels museus, quines mesures hem de tenir en compte de seguretat a l'hora d'anar a un museu?
Mira, en aquests moments ja comença, o sigui, quan nosaltres vam treballar en tot el sector el pla de desconfinament, que en aquests moments està a Procicat i que aprovarà, tot i que ja s'està en actiu, ja obligàvem, cosa que no era obligatori, el que es anés en aquests equipaments amb mascareta. Per exemple, aquest era un tema que el vam posar com obligatori perquè pensàvem que era necessari i que era un aspecte segur. Ara ja el govern de l'Estat, que és el que regula en els espais tancats, ja ho ha fet obligatori. Altres aspectes, com per exemple tot el tema de tecnologia, tot el tema de la tecnologia, de pantalles tàctils, d'espais on la gent pot tocar, en aquesta primera fase no es poden tocar, sí que després ja s'estan estudiant mesures de com fins i tot que amb apps et puguis baixar la informació, vull dir que estem treballant en aquesta línia, no? Després, lògicament, els temes de neteja, però això és obligatori per tothom, no? Incrementar les neteges, sobretot en els espais comuns. Després, doncs, lògicament, oferir també tenim tot uns protocols i d'oferiment el contacte amb peces o pues, que no hi hagi aquest contacte no per la peça, sinó per la seguretat de la persona. Els distanciaments, bueno, tots aquests aspectes que jo crec que fa que... I els controls. Els museus són espais on ja existeix un control de per si, sense cap crisi de Covid, diguéssim, és molt fàcil, vull dir, s'ha fet sempre, per tant, ens ajuda, per això diem sempre que són espais més segurs, perquè ja forma part, no?, de la manera de treballar el control dels usuaris, d'accés, d'aquestes coses.
Senyora Ivana, ens queden molt pocs segons, però no volia deixar d'esmentar-ho perquè em sembla important que el Departament de Cultura organitza avui precisament diverses activitats per commemorar el 50è aniversari de la mort del poeta Josep Carner, i en un acte virtual organitzat per Lletres Catalanes hi participaran tant el president Quim Torra com la consellera de Cultura Maria Àngela Vilallonga.
Sí. No deixa de ser totes les efemèrides que teníem previstes, bueno, que estaven aprovades pel govern de la Generalitat, pues nosaltres, amb la mesura que hem pogut i de forma virtual, les hem seguit fent, igual que altres commemoracions, i en aquest cas, doncs, sí.
I nosaltres que ja estarem pendents de tot plegat. Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Vinga, doncs, si fa algunes setmanes que parlàvem de l'angoixa per quedar-se a casa pel confinament, avui volem parlar d'una altra realitat, la por a sortir de casa després de tot el que està passant. Ho comentem tot plegat amb Òscar Pino. Ell és president de la secció de Neuropsicologia i membre de la Junta del Govern de Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bon dia, senyor Pino, i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Sortir de casa pot convertir-se ara mateix en una angoixa?
Bueno, sí que estem trobant que aquest tipus de sintomatologia s'està exacerbant, no? I la veritat és que no seria tant com una angoixa, però sí que seria pues, una miqueta de por, encara que sigui sintomatologia de tipus lleu, no? Però una miqueta de por sí que s'estem trobant, no? Aquesta por per enfrontar-nos a una nova realitat, no? Que és la de poder sortir, poder normalitzar el dia a dia i totes aquestes qüestions.
De fet, el que ens pot impedir fer-ho, sortir de casa, és a dir, pot ser el fet de la por al virus o el respecte a una sociabilització que hem deixat de fer de cop?
Bueno, indubtablement la percepció que tenim dels altres com a parell, això ha canviat, no? I això trigarà un temps en què es normalitzi, no? Perquè, clar, la forma més efectiva que es contagi el virus és persona a persona. Llavors, clar, sí que podem veure els altres com un focus potencial de perill. I, independentment d'això, també, pues, clar, la gent té molta por a patir, a tenir la malaltia, han tingut a vegades casos propers que han patit la malaltia. Llavors, pues, bueno, sempre hi ha una mica de respecte amb tot això.
Entenc que sobretot la gent gran, no?
Clar, la gent gran, especialment, que és la més vulnerable, també hem de tenir en compte que també és la que els missatges cap a ells és més catastrofista, no? No toqueu els nens, no toqueu això, no toqueu l'altre. I llavors, clar, fa que moltes vegades aquesta gent tampoc tingui molts recursos a nivell personal, no? A nivell cognitiu, que a vegades poden estar ja una miqueta més grans o això, i tenen més por, evidentment, sí.
Parlem una mica d'aquests recursos també, per exemple. Com podem ajudar algú que està patint aquesta por?
Amb la por, la regla d'or sempre és enfrontar-se. O sigui, no podem deixar-nos embordar per la por, no? Mm. Si nosaltres prenem decisions en base a la por, al final fem que cada vegada aquestes decisions siguin més restrictives, no? O sigui, no surto de casa perquè tinc por, llavors em vaig quedant a casa. Després cada cop em costa més sortir de casa, no? Hi ha com un efecte bola de neu, no? Una pilota de neu que cada vegada es fa més gran i cada cop costa més, no? Llavors, quan un ha de pensar molt que un ha d'identificar aquestes pors, i enfrontar-se a elles, no? Diguéssim, que és la forma més... Tot i que en un començament pugui costar, també hem de... No? També el que ens trobem és que quan ho fem, tota aquesta sintomatologia passa, no? Pensem que estem parlant de sintomatologia lleu, que en la major part dels casos, només enfrontar-se ja serà suficient i ja no caldrà fer res més.
Ara em parlava d'aquesta sintomatologia lleu, per tant, aquest impediment es pot tornar en agorafòbia o no té res a veure? Són dues coses molt diferents.
No, sí, a la llarga, si nosaltres comencem a fer, diguéssim, conductes només basades en la por, ens trobem que després, potser, no, en una situació hipotètica, no? No sortim, primer no sortim del barri perquè no podem sortir, després no sortim de casa. Després a casa, si ha vingut alguna visita, pues no sortim no anem a aquella habitació perquè tenim por al contagi. I així, al final, o sigui, no? El que deien, cada vegada la sintomatologia és més greu i és més disfuncional per la persona. Llavors, sí que ens estem trobant que ara, en aquestes darreres setmanes, pacients que ja tenien algun tipus de sintomatologia, ara la tenen molt més accentuada amb tot això. Sí. Però, bueno, però diguéssim que serien passos que trigaria temps. Un no fa una agorafòbia d'una setmana per l'altra, no? Perquè ens entenguem.
Per cert, un tema del que no se n'ha parlat gaire i precisament traia a col·lació això de l'agorafòbia perquè també ens expliqués que és tot un procés llarg i que no és d'un dia per l'altre, tot i que hi ha gent que s'ho pensi, és la hipocondria. Suposo i entenc que els hipocondríacs aquests mesos, aquestes setmanes, ho estan passant fatal.
Sí, aquí tenim... L'altre dia em deia un pacient hipocondríac que diu, bueno, encara que sembli estrany, nosaltres ja estàvem preparats per tot això, no? En el sentit que un hipocondríac, com que sempre veia un perill on no existia, pues llavors, clar, ara pues, s'ha donat el que ell sempre pensava que passaria, no? Llavors, en aquest sentit, no és que siguin els pitjors dels que estan passant pitjor la crisi, no? El que està fent és que molta gent que tenia, potser només algun símptoma més obsessiu o més en temes de cuidar-se de la salut, pues que això sí que s'hagi augmentat, no? I s'hagi exacerbat aquest símptoma, forma i cada vegada estiguin pues, més preocupats per tot el tema de salut, no? Com sobretot amb una alerta i una hipervigilància en tot aquest tipus de sintomatologia.
Pel que fa a la hipocondria, ara li han dit molt que ja estaven preparats, no? Jo entenc que la hipocondria és una de les malalties, per dir-ho així, que més estigmatitzat deu estar, no? Perquè entre uns i altres és una de les coses que siguem sincers, ens n'hem enfotut tots una mica de la gent que pateix hipocondria.
Sí, clar, la gent que està excessivament preocupada per la seva salut, pues al final no deixen de ser hiperfreqüentadors a tot el sistema sanitari, és a dir, quan no els hi passa una cosa, els hi passa una altra, i quan no, encara que tot això ho tinguin només al seu cap, no? Però sí que són gent que consumeix molts recursos, i és veritat que a nivell social, pues, moltes vegades pues, no hi ha un cert relaxament, no? de lo que feien o de les coses o dels perills que podien veure, no? Però, bueno, però al final, en el fons, la hipocondria no deixa de ser més una preocupació excessiva, no? És a dir, dintre de l'aspecte de l'ansietat també, una preocupació excessiva sobre temes de la salut, no? de la seva salut personal o dels éssers més propers.
Per uns i per altres, el pitjor que poden fer ara mateix és buscar internet? O el pitjor que podem fer tots ara mateix és buscar internet?
Sí, és molt important estar ben informats, eh? I en aquest sentit, nosaltres una de les coses que estem intentant lluitar és per una informació fiable i veraç, i que està molt bé que utilitzem les xarxes socials i internet pues, per estar en contacte amb éssers estimats que ara no ens podem veure, no?, perquè estem encara en confinament parcial, però no ho utilitzem per temes de notícies. O sigui, temes de notícies, pues, anem a fonts més fiables. L'Organització Mundial de la Salut està fent, diguéssim, diàriament notícies. Els mitjans de comunicació, no?, com vosaltres, o mitjans de comunicació més reglats, pues, esteu donant notícies cada dia. I el que sí que estem aconsellant és que no estem hiperinformant-nos, no? És a dir, algun cop que mirem les notícies relacionades, o sigui, ja s'obre, no passen tantes coses cada dia noves amb el tema del Covid com per estar mirant les notícies 4 cops al dia, 5 cops al dia, no? Com ens trobem gent que està contínuament enganxada al mòbil mirant cada 10 minuts a veure si hi ha hagut alguna cosa nova, no?
Aprofito que vostè és membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per preguntar-li també per les malalties mentals. La gent que pateix alguna malaltia mental i que ara mateix no pot accedir a un recurs presencial, diguem-ho així, del seu psicòleg de capçalera, diguem, com li afecta això?
A veure, aquí dona un missatge una miqueta tranquil·litzador, eh? Jo coordino un centre de salut mental i en tota aquesta pandèmia hem estat oberts tota la pandèmia i no hem deixat de fer tot el seguiment de tots els pacients que teníem aquí ja al centre de salut mental i hem continuat fent les visites presencials que tenien una gravetat o que hi havia o era una primera visita o una qüestió així. O sigui, en aquest sentit, per sort, no ens hem quedat sense poder donar aquest servei i la salut mental ha continuat oberta. Amb el que si alguna persona que estava adscrita a algun CESMA o alguna qüestió, pues, pot continuar contactant amb el seu CESMA, que l'atendran, eh? O sigui, que en aquest sentit. Sí que ens hem trobat que en aquestes darreres setmanes sí que hem tingut gent que ens veiem amb una pitjor salut mental, no? Perquè pues, potser no han fet el tractament que tocava, sí que hi ha activitats com serveis de rehabilitació o hospitals de dies que aquests sí que van haver de tancar, i llavors no s'ha pogut fer aquest tractament més intensiu, i llavors sí que ens estem trobant que probablement les properes setmanes vindrà una, diguéssim, un pool de pacients que no han fet un bon tractament i hi haurà una major prevalència de malalties de salut mental, no?
Sí, com sigui, entenc que això, aquesta situació canviarà aviat, eh?
Sí, esperem que sí. El que passa és que ara sí que, no, nosaltres una miqueta ja s'està parlant de que s'estan parlant d'aplanar la corba del Covid, no? Uh-huh. Fa unes setmanes i ara haurem d'aplanar la corba de l'estrès i probablement l'esforç, no? Això també queda més pels polítics, però l'esforç que es va fer amb tot el tema de les UCIs probablement ara s'haurà de fer amb tot el tema de salut mental, no? Perquè ens estem trobant ja un pool de derivacions molt gran que amb, amb els recursos que tenim actualment pues, serà molt difícil d'assumir, no?, amb unes garanties, perquè, clar, perquè aquí no ens oblidem que hi ha gent que ha patit molt, hi ha gent que, a més, els ha mort familiars i no han pogut despedir-se i estan gestionant el dol pues, una miqueta de forma patològica. Ens estem trobant gent que han tingut bueno, situacions vitals estressants perquè pues, van estar ingressats aïllats de la seva família o han tingut familiars que s'han... No, bueno, diguéssim, la situació a nivell social, a nivell de salut mental, pues, probablement les properes setmanes serà complicada. I aquí hem d'afegir també el tema de la crisi econòmica. No? Per si mateixa una crisi econòmica ja dona problemes de salut mental. Amb el que també hi haurà un afegit, un increment de patologia associada en funció de la gravetat d'aquesta crisi, clar.
No només això, sinó que entenc que haurem d'incloure els sanitaris, per tant, la feina dels psicòlegs que us ve sobre és ingent, és enorme.
La previsió és que, sí, jo us puc donar una dada, o sigui, una de les àrees bàsiques que tenim, en una setmana m'han arribat 90 derivacions de cop. Durant tres derivacions de cop, perquè us facin una idea, abans la mitjana era potser 8, 10, 15 derivacions en una setmana, abans de tot això. Llavors, és veritat que hem de veure, no?, perquè també els serveis de la primària han estat aturats durant un temps i també hem de retornar a la normalitat i segurament tenien coses atrasades, però clar, però al final són un volum de derivacions molt gran que haurem de veure com gestionem. O sigui, és veritat que nosaltres, no?, diguéssim, ens vindrà un pic de feina important perquè, bueno, perquè els estudis també d'altres països que han passat el Covid estan dient que una gran part de la població, estan parlant de 48%, 60%, pues té algun tipus de sintomatologia, no?, psicològica, encara que no sigui molt greu, no?, però haurem de veure com es pot manegar, diguéssim, tota aquesta situació.
Recordar, això sí, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya no deixen de tenir les seves línies obertes per qualsevol necessitat. Podeu trucar al 649-756-713. 649-756-713. Entenc que, senyor Pino, que ja hi ha hagut un increment de trucades, eh?
Sí, bueno, això és un telèfon que vam posar per atenció a la ciutadania, tot això de l'estat d'alarma. Evidentment, al començament va haver-hi un increment molt important, que ara, amb les setmanes, no?, ja, pues, ja està disminuint, com és lògic, perquè ja tot està tornant a una mesura de la normalitat i, diguéssim, la gent ja s'està adaptant a aquesta nova normalitat, no? Hem de pensar que al començament va costar molt adaptar-se a aquestes noves rutines i que ara, en el fons, ara el que ens costarà és tornar a les rutines antigues, no? Llavors, al final, bueno, estem assistint. També s'ha de recordar que si la gent es troba molt malament, també el 112 té un servei d'atenció psicològica per emergències, que també es pot accedir a ell, i també pues, totes les àrees bàsiques de salut tenen, pues, no, el que us deia, no?, tenen el seu centre de salut mental de referència, que també estem atenent, si hi ha urgències. El que és molt important transmetre el missatge a la gent, que si algú es troba malament i algú veu que no pot suportar aquesta situació, que hi ha professionals que l'atendran i que ja estem, en aquest sentit, una miqueta tornant a la normalitat i fent activitat presencial sense problemes.
Òscar Pino, president de la secció de Neuropsicologia i membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre. Confías, abandona lo que no tenga valor, extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía, solo estoy yo, solo estoy yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa infinito, a que enterrar tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos. Te subiría hasta un acantilado, al más alto, cortante y valiente, para gritar fuerte, qué hermosa puedo ver. vez el que camina y también hay lugar para el error. Bendito error, con mis dedos. Estrellas brillantes que guían a sumergirnos ligeros del mundo en lo más profundo donde no nos vean. Te abrazaría hasta que amaneciera, hasta que los minutos no pasen, no maten, no lloran. Qué hermosa puedo ver a través de tus ojos la vida.
Vinga, aquesta hora que deixem aquest família aquí, posem punt i final, no sense abans rebre salutacions tots plegats de tot l'equip que fa possible aquest programa, en David García a la producció, en Jordi Carretero al control tècnic i de qui us ha parlat Joan Triasans. I tornem a retrobar d'aquí una setmana, el proper dimecres, a Ràdio Estel, a la mateixa hora, per fer més família.